tots tenim algú molt proper que ha patit o està en un procés de càncer i, per tant, és molt especial per tothom. I haver aconseguit aquesta xifra especial de 15 milions, doncs és realment molt important.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta setmana celebràvem una gran notícia. La Fundació La Marató ha lliurat la xifra més alta de la seva història en ajuts per la investigació, 15 milions d'euros corresponents a l'edició de l'any passat dedicada a la recerca contra el càncer. En total han rebut aquest finançament 96 equips d'investigació per desenvolupar 43 projectes d'excel·lència. L'any passat, amb La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, vam aprendre que un de cada dos homes tindrà càncer al llarg de la seva vida i una de cada tres dones també. D'aquestes, un 33%, una de cada 8, el que tindrà serà un càncer de mama. Això fa que segurament tots coneguem algú que hagi passat per aquesta situació. Fa uns dies, el 19 d'octubre, va ser el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i avui al Suplement volem parlar amb dones que coneixen en primera persona què vol dir enfrontar-se a una situació d'aquesta mena. Són l'Anabel Arcos, la Núria Pla, però també parlarem amb com es fa front a una situació com aquesta i ens hi ajudarà la psicoincòloga la Vanessa Curti. Aquesta hora al Suplement, Anabel, Núria, Vanessa, benvingudes, com esteu?
Gràcies, bon dia.
La vostra primera vegada a la ràdio?
Sí.
Doncs escolta'm, tranquil·litat i bons aliments. Recordeu el moment exacte en què us van diagnosticar que teniu càncer de pit? Qui comença?
Núria, tu mateix.
Núria.
Sí, ho recordo perfectament.
Quants anys tens tu ara?
Jo 38. I va ser als 36 anys, o sigui, fa un parell d'anys. I la veritat és que va ser molt dur perquè 6 mesos abans, amb el meu pare, li havien diagnosticat un càncer de pulmó en estadi 4, que no s'hi pot fer res. Vull dir que era el que durés. Uh-huh. I llavors, 6 mesos després, em van diagnosticar a mi el càncer de mama. I era com... No pot, o sigui, no pot ser. O sigui, semblava que estigués vivint un somni, una cosa que no pogués ser real de cap manera. Dic, és que no pot ser que m'hagi tocat a mi. I perquè jo em vaig trobar en el pit com una mena de bulto i llavors m'ho vaig anar a mirar i clar, la situació va ser surrealista perquè em van dir, bueno, això que t'has notat no és res, però tens una altra cosa aquí, tens un nòdul. I a partir d'aquí ja va ser punxada per biopsiar, proves i, bueno, una setmana d'espera per saber què deia aquella biòpsia i a la setmana em trucaven per dir-me, mira, ha sortit càncer.
Com estàs ara?
Ara jo he acabat tots els meus tractaments, vaig fer 6 mesos de quimioteràpia, em van fer mastectomia bilateral dels dos pits i radioteràpia. I ara jo estava en tractament hormonal amb tamoxifeno i ara fa un parell de mesos vaig interrompre el tractament perquè una de les coses que jo volia era ser mare. Llavors he entrat en un estudi que valora si deixar el tractament hormonal aquest és, bueno, no comporta més riscos per la dona a l'hora de tenir una recaiguda en el càncer. I llavors estic en el procés de... Això, de desintoxicació d'aquest tractament hormonal per intentar ser mare.
Mm. Anabel.
Jo tinc 37 anys. Fa 4 anys que em van detectar el càncer de mama. Va ser tot just després d'haver-me separat. O sigui que va ser, bueno, un cop. Vaig fer 6 mesos de quimioteràpia. Mastectomia radical del pit esquerre. I després radioteràpia. Vaig estar també uns 6 mesos més fent punxades de quimio a les cames. Va ser un tractament molt dur. Quan t'ho diuen, bueno, en el meu cas, el que va passar és que no, fins i tot els metges dubtaven, no, que fos un càncer de mama per l'edat, perquè bueno, no tocava. Però després de passar doncs, pel protocol, per les proves diagnòstiques que t'han de fer, han matat a 4 tumors en estadi 3 amb tots els ganglis afectats i bueno, això va suposar doncs, que el meu càncer era bastant perillós. Jo, el meu no era hormonal, era un càncer esporàdic. També, com la Núria, m'agradaria tornar a ser mare, però no sé si podré. ho hauré d'intentar. I bueno, ara el que em dedico també és a donar a conèixer realment els tractaments, com ens afecten els tractaments i com és la vida durant i després del càncer, perquè crec que hi ha... Crec que ara mateix està bastant obsoleta la imatge que hi ha de les pacients de càncer de mama.
Com estàs ara?
Ara estic millor, estic bé, però m'han quedat moltes seqüeles dels tractaments oncològics i de la mastectomia radical al pit esquerre, amb la qual això m'acompanyarà la resta de la meva vida.
Una operació de mama entra per la Seguretat Social?
A mi sí que em van fer tot per la Seguretat Social. Vull dir, en el meu cas...
Tot et va entrar, tot el tractament.
Tot. En el meu cas, vull dir que jo tenia afectat el pit esquerre, però en el meu cas, o sigui, a part, després de fer diverses proves, van veure que tenia una mutació genètica, per la qual van decidir també treure'm l'altre pit, i a mi m'ho van fer tot, absolutament tot, per la Seguretat Social.
Sí, entra tot el que és el tractament oncològic. El que... Bueno, i això és a dir que la medicina pública, no? La sanitat pública funciona i ho fa molt bé. Però existeix una llista d'espera molt, molt gran i molt llarga pel tema de la reconstrucció del pit, que això és una altra qüestió. Una reconstrucció de pit, en el meu cas, vaig haver d'esperar gairebé 3 anys per poder reconstruir-me, i és una decisió personal.
Això ho cobreix la Seguretat Social?
Ho cobreix, sí, però t'has d'esperar molt temps. Si volguessis fer-ho per tema privat, cosa que vaig també preguntar, perquè psicològicament m'estava afectant molt no tenir aquest pit, hi ha moltes tècniques de reconstrucció, però en el meu cas, la DIEP, que és treure panxa i posar-t'ho en el pit, té un cost de 30.000 euros. Llavors, això no s'ha sacrificat per la gran part de les pacients o els pacients.
Heu obert molts capítols que tinc moltes ganes d'afrontar. Una és aquesta voluntat o aquestes ganes que teniu de tornar a ser mare. De seguida hi entrarem. Clar, un cop tens càncer de mama, suposo que aquesta reconstrucció del pit és una decisió molt personal, no? De si realment ho vull fer, si no, amb quina rapidesa, amb quina llista d'espera... Vosaltres, per què vau optar per la decisió que vau prendre, finalment, Núria? Us ho va recomanar el metge? Va ser una idea personal? Podíeu decidir-ho? No teníeu alternativa?
Sí, en el meu cas podia decidir-ho, però jo m'hi vaig veure com una mica abocada, no? Que és una mica, no, el que toca, ja t'ho plantegen, no? Et farem això, tal, no pateixis, et traurem el pit, però bueno, després et posarem una pròtesi. O sigui, m'hi vaig veure com abocada a tot això. Clar, jo estic contenta d'haver-ho fet, vull dir, perquè realment, o sigui, el moment que t'operen i tu et veus sense el pit, sense mugró, plana completament, o sigui, per mi va ser un xoc. O sigui, jo, en el meu cas, jo no m'esperava que em traguessin el pit i ho vaig portar molt malament, el pit. No m'esperava que em traguessin el mugró i el veure'm, o sigui, sense, va ser una imatge que, clar... No, el que no havia plorat fins a llavors, o sigui, el moment de l'operació va ser...
Vanessa Cortí, psicòloga especialitzada en oncologia a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Clar, Vanessa, una cosa és la malaltia des del punt de vista mèdic, que té les afectacions grandíssimes que té, però clar, el punt psicològic de perdre un pit, suposo que és molt, molt important, no?, també afrontar això.
Bon dia, sí, i tant. O sigui, una cosa és afrontar que estàs malalta, no?, i tot el que suposa això a nivell de canvi vital, etcètera, etcètera, no?, totes les rutines que es trencaran i totes les coses que hauràs de començar a fer, i l'altra és afrontar aquestes seqüeles que són una mica més a llarg plaç i sobretot aquesta seqüela més estètica, no?, el veure't davant i veure trencada una mica la teva imatge, no?, amb la qual tots ens sentim relativament còmodes. I això penso que és una cosa que no es pot acceptar ni es pot adaptar-se en 2-3 dies, no? És un procés realment molt més lent del que a vegades imaginem. També és veritat que algunes dones esperen una mica de temps abans de prendre una decisió de reconstrucció i algunes d'elles acaben decidint que no ho faran, que no reconstruiran, doncs perquè aprenen a estimar-se d'una altra manera, a veure's amb la seva nova imatge i estan cansades de quiròfans i de mesures agressives, i penso que, bueno, és una decisió que evidentment hem de respectar, no? Cada dona acaba trobant la seva manera de trobar-se bé, no? I no hi ha una única manera ni una millor manera.
Clar, quina és la manera de fer front a una situació com aquesta des del punt de vista psicològic? Entenc que cada cas és un món diferent.
Hi ha múltiples maneres. No hi ha un decàleg perfecte, no? De, això és el que has de fer, no? per acceptar i per adaptar-te a la teva situació o a la teva malaltia. Jo crec que cada persona, no? Ja no és qüestió de dones, no? Sinó de persones, cada persona va trobant el seu camí. Jo sí que penso que és molt important al principi respectar molt aquest camí, perquè jo penso que si deixem que la dona esculli, doncs la meva experiència és que la majoria de dones, la majoria de famílies acaben trobant una molt bona manera d'adaptar-se a la situació, no? I veus que van desenvolupant estratègies noves, que van fent assaig-error, no? Provant, doncs, això em va bé, això ho he fet d'aquesta manera perquè m'ho van aconsellar, però al final doncs potser a mi em va millor d'aquesta altra, no? I no intentar que guiar-les cap a un camí concret, no? Sinó deixar que elles vagin explorant el que els ajuda a estar millor.
Creieu que la medicina que tenim avui dia està directament enfocada que la reconstrucció sigui de les poques o úniques opcions, que està tot encaminat cap a aquest camí, que potser s'hauria de dir, doncs, escolta'm, que sigui decisió teva no fer-te la reconstrucció, perquè tan bo és fer-te-la com no fer-te-la. Vull dir que la reconstrucció, entenc que és una cosa estètica, bàsicament, no?
Bueno, és un tema estètic i també és una mica un tema de salut per a algunes dones, eh? Jo crec que s'ha de personalitzar molt cada cas, perquè, clar, depèn molt, no?, si els pits són, per exemple, molt grans, per ficar un exemple, no?, i has fet mastectomia d'una banda, pot ser que l'esquena, doncs, també tingui problemes, no?, per equilibrar pesos, tot i que és vital que hi ha les pròtesis externes, no? Per a algunes dones, decidir reconstruir-se no és només un tema estètic, sinó un tema de comoditat, també, no?, per poder-se vestir d'una manera més còmoda, per poder, no?, fer certes activitats, per exemple, d'esport, de manera més còmoda. Per això deia que és una cosa que la dona ha d'anar decidint en funció del seu estil de vida, de les seves prioritats, no? I també del tipus de reconstrucció que se li pugui oferir, perquè hi ha diferents maneres de reconstruir-se i, doncs, algunes dones, per algun motiu, doncs, potser no poden escollir una d'aquests mètodes i han d'escollir una altra. Llavors, bueno, no sé si hi ha una millor manera, no? Però el que sí que és cert és que jo crec que a la dona se li ha de donar l'opció de fer-ho, explicar inconvenients i avantatges, no?, de cadascun dels tipus de reconstrucció i deixar que sigui ella en el moment en què ella vulgui, no?, ni en un inici, no?, inclús hi ha dones que en un inici diuen que no i al cap d'un temps s'ho repensen i diuen, mira, vaig dir que no volia reconstruir-me, però sap què? Ara sí que vull entrar en aquesta llista d'espera i sí que vull que m'ho proposin, no? Penso que...
Bueno, en el meu cas no va ser una decisió per una qüestió física, sinó més aviat psicològica. Jo no tenia cap complexa pel fet de, com comentava la Núria, no? Jo en el meu cas sí que vaig veure una companya com li havien fet la mastectomia radical unes setmanes abans de fer-me-la jo i ja no em va impactar veure'm perquè ja sabia el que era. Però en el meu cas sí que el fet de no tenir aquest pit, no? M'afectava molt psicològicament, perquè jo necessitava operar-me, reconstruir-me per tancar l'etapa càncer. I de fet, no va ser fins i tot la reconstrucció. Jo vaig sentir que l'etapa del càncer havia acabat quan em van tatuar l'areola i el mugró, que va fer, bueno, una tatuadora, la Mireia Ortega, que fa tatuatges oncològics gratuïts. Va ser allà quan vaig notar i vaig saber que el càncer havia acabat. O sigui, molta gent el que pensa és que quan et creixen els cabells, quan fas millor cara, quan, bueno, sembla que fas una vida més normal, quan fins i tot tornes a la feina, ja està, el càncer no ha acabat. I no és així. El càncer acaba quan tu decideixes que ha acabat. I considero que és més aviat una qüestió psicològica. Les seqüeles físiques, tot i que t'hagis curat, les seqüeles físiques continuen, i les psicològiques també.
Per tu el càncer s'ha acabat?
El meu càncer s'ha acabat el dia que em van tatuar el mugró i l'areola i vaig decidir no operar-me mai més.
I per tu, Núria?
Jo per mi... Bueno, jo no m'he encara tatuat el mugró i l'areola, ho tinc pendent, no sé si ho faré o no, però per mi el fet d'haver deixat el tractament hormonal, per mi és com una porta de deixar el càncer enrere, no? I veure que la vida segueix i que, com a mínim, puc intentar ara intentar-ho. No sé si podrà ser mare. I per mi això és deixar-ho enrere.
Què et diuen els metges sobre aquesta intent de ser mare ara?
Bueno, em diuen que és una decisió molt personal perquè el tractament aquest ells el donen com a mínim per uns 5 anys, depenent de cada cas. Clar, ells m'han dit que la decisió de deixar el tractament abans dels 5 anys, en el meu cas a l'any i mig, pues, és una decisió meva, que ells van avaluar, no, el fet que jo no tenia ganglis afectats, van veure que era, doncs, factible intentar-ho. però sempre és una decisió teva i personal. Llavors, si tu no has sigut mare i forma part d'un projecte que tu tens de vida, doncs endavant, no? Però vull dir, els metges són com prudents en això. No, encara no hi ha resultats, no se sap. Creuen que no és dolent, en principi, el fet d'intentar l'embaràs, però per això estic en aquest estudi que és a nivell internacional que avalua això. Mm-hmm. Si realment hi ha més riscos.
Creieu que aquesta conversa que avui estem tenint aquí al suplement de Catalunya Ràdio continua sent tabú, aquests temes que estem afrontant, la reconstrucció del pit, el càncer de mama, com es tracta, sí, des del punt de vista psicològic?
Completament.
Bueno, crec que hi ha molts temes tabús envers el càncer. Crec que es ven una imatge del càncer de mama i de la dona, i no oblidem que també hi ha homes,
sí,
una imatge molt angelical. O sigui, a mi... vull dir que no estic en contra de les campanyes que es fan amb el Jazz Rosa. Vull dir, totes i cadascuna d'elles, totes les persones que s'hi apunten han fet alguna cosa i ajuden a visibilitzar, a normalitzar aquesta malaltia, però no és així. Jo quan vaig començar amb el càncer de mama vaig intentar sumar-me, no?, a aquesta imatge angelical i no era així.
Amb angelical què vols dir?
Bueno, me'n recordo que vaig anar a una fundació, no?
Que és un càncer soft, que el venen com si fos...
Sí, em van dir, posa't la bateta de color rosa al sofà i mira pel·lis, no? I a mi el que em venia de gust era sortir amb les meves amigues, pintar-me els llavis de vermell i posar-me tacons. I me'n recordo que quan anava a fer quimio em preguntaven les infermeres, però on vas? I on vens? Com vens així? I jo els deia, bueno, vinc a fer quimio. I em deia, però per què t'has pintat? I els deia, perquè el dia que no em pinti, que no em maquilli, deixaré de ser jo. Vull dir, cada persona assumeix i viu el seu càncer com pot i com vol, no? Llavors, aquesta imatge que es ven precisament de dones, doncs, amb el mocador rosa, per què has de portar un mocador? Per què has de portar perruca? Per què no pots anar sense res? O sigui, està molt estigmatitzat.
Vanessa.
Jo penso que hem anat millorant força, eh? Sí que és veritat que encara queden molts tabús, però també és veritat, ja que ho podem veure al programa, no?, que hi ha una nova generació de dones que afronten el càncer d'una altra manera, i això ja és una realitat, no? Són dones que tenen menys pegues a l'hora de compartir la seva experiència, que són més reivindicatives, que, no?, que parlen més clarament del que els hi passa, i no només durant la malaltia, sinó també després, no? Potser anys enrere, un cop havia passat la malaltia i un cop superava certes seqüeles més evidents, doncs la gent aparcava molt el tema, no? I jo penso que, abans dèieu, no?, si el càncer ha acabat o no, jo penso que hauríem de parlar més d'integrar l'experiència, no? Jo penso que són dones que aprenen a viure amb aquesta experiència que porten a la motxilla, no? I no ho rebutgen ni neguen que ha passat, sinó que al revés, no?, que continuen, doncs, cridant en veu alta, a mi m'ha passat això i no passa res, no? I ho podem compartir i inclús puc ajudar altres dones. És a dir, que penso que estem una mica amb la via de trencar tabús, i això és molt maco.
Què esperàveu del vostre entorn un cop us van comunicar que teníeu càncer, Núria? No sé si també us he preguntat com vau reaccionar vosaltres. El vostre entorn, com va reaccionar? I suposo que també és molt important, no? Què n'esperes tu d'aquest entorn, d'aquesta reacció? Que a vegades el que pretén ser una ajuda acaba sent un problema.
Sí, a mi em va passar que molta gent del meu entorn, tu dius que tens càncer, no saben com reaccionar. Llavors, ells ho fan de bona fe, però et diuen, no passa res, t'ho venen com si fos un refredat, i tu penses, bueno, no passa res, tinc que fer-me 6 mesos de quimio, vull dir que això no és res. Després m'han de treure els dos pits, i clar, que et diguin, no passa res, dona, doncs et treuen els dos pits, i els que et posaran, seran millors, perquè estaran més amunt, i tu, bueno, és que jo ja estava contenta amb els meus pits, jo no tinc necessitat. T'ho venen d'una manera que diuen això i dius, ostres, a vegades no fa falta dir res d'això, no? A vegades només amb una abraçada o de dir-te, mira, estic aquí al teu costat, no fa falta treure-li ferro, perquè realment, o sigui, és un procés molt dur i que sí que té importància i és complicat. O sigui, la gent ho fa de bona fe, però jo el que aconsellaria és que la gent estigués al costat, que et diguessin moltes vegades, em tens aquí pel que necessitis,
yes,
i ja està, i no fa falta ni treure-li importància ni res més, simplement estar allà.
A veure.
Bueno, jo, en el meu cas, el que més valorava era el silenci, no? El fet de que aquelles persones respectessin. I en allò, és a dir, que la meva filla, que en aquell moment tenia 5 anys, va ser la meva gran mestra, no? La meva acompanyant en aquest viatge, perquè ella, des del principi, li vaig explicar tot. El càncer no li vaig dir el nom i cognoms, però sí que sabia exactament el que tenia i per totes les etapes que passaria.
I com va reaccionar?
Jo amb ella li vaig explicar, fent un símil amb les feines de l'escola. Li vaig dir que, per exemple, quan em van haver de treure el pit, li vaig dir que amb ella les feines de l'escola li deien que tot havia d'estar net i polit, no? Llavors li vaig dir que, bueno, la doctora m'havia dit que no estaven segurs que jo estigués net i polit i que havíem de treure el pit perquè quedés així. Llavors ella va entendre i me'n recordo que jo en aquell moment no tenia parella, parlàvem dels temes tabús, amb ella parlava de nòvios, de relacions, i li deia, mira, he conegut un noi i m'ha dit que no tinc pit, i em deia, i? I dic, pues, que m'ha dit que no tinc un pit, i em deia, bueno, i què, mama? O sigui, la meva filla amb 5 anys havia normalitzat més la malaltia i la meva situació que no pas fins i tot el meu entorn més proper. I llavors...
Us ha decebut molt l'entorn, a vegades?
Jo, en el meu cas, no puc dir això. Crec que tinc la gran sort de tingut un cercle de família i amics que m'han recolzat moltíssim. Sí que és veritat que hi ha gent, més desconeguda potser, que no saben quan enfrontar-se al càncer i fins i tot anar pel carrer caminant, no?, i fer veure que no t'han vist. A mi això m'ha passat. O persones que s'han penjat aquest jacet rosa i m'han vist amb la pròtesi aquella, el pit de pollastre, que jo li deia.
I és el pit de pollastre.
El pit de pollastre és una pròtesi que et posen quan t'han tret el pit, i és que sembla realment un pit de pollastre, que se t'enganxa a la pell i fa molt mal. I me'n recordo un cop que estava a una cafeteria i se m'estava veient el pit de pollastre, no? Hi havia una parella al costat i ella, no?, mirava el seu acompanyant i li deia, mira aquesta, no?, se li veu allò que porta una cosa rara. I al final jo ho estava passant molt malament perquè em mirava molt descaradament i me'l vaig treure, el vaig fotre sobre de la taula i li vaig dir, doncs tens raó, no saps quina putada és portar aquest pit de pollastre. I, bueno...
Com va reaccionar ell?
Se'm van posar super vermells i van marxar.
Vanessa, per tancar.
No, dèiem que, clar, la família, suposo que de bona fe, en la majoria de casos, no?, la família, l'entorn, tendeix a minimitzar, no?, i a intentar que elles ho visquin d'una doncs manera més lleugera, però és evident que no és la manera, no? Igual que la dona necessita un temps per aprendre quin és el seu camí per afrontar això, suposo que la família també necessita aquest temps, no? I jo crec que si les dones van marcant al seu entorn el que necessiten, no?, i li van dient, mira, no necessito que em donis un copet a l'esquena, sinó que necessito que m'acompanyis al tractament, no?, o que em portis, no sé, un brou, no?, el dia que em trobo malament, llavors la família doncs va adaptant-se i ho van fent molt bé. En general, jo crec que la gent sabem com fer-ho, però necessitem un temps per aprendre, clar.
Anabel Arcos, Núria Pla, Vanessa Cortí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest diumenge al suplement. Crec que hem après moltes coses i està molt interessant.
Moltes gràcies.
Que tingueu un bon diumenge. Gràcies. Fem una pausa, arriben les notícies de les 11 i de seguida tornem amb la Laura Rossell i avui la Clara Peia. Fins ara.